mañana en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco. Com no me té que agradar un dimecres com aquest, un dia on tindrem el nostre espai per a conèixer la realitat social de la província de Castelló, de la mà de Caritas Diocesana de Segorbe Castellón, també per a conèixer com van els mercats amb Renta 4 Banco, també de l'actualitat del sector primari del nostre Agrocope Castellón, però en seguirem pendents de qüestions d'actualitat que hem tocat aquests dies, com el tema de la vivenda i de esa búsqueda per a millorar la possibilitat d'accessibilitat a persones que ho demanden, i en aquest cas ho mirarem des del Baix Maestrat. També veurem com avança econòmicament parlant el port de Castelló, com es prepara Nules per a la seva fira medieval, la fira de Mascarell, i inclús tindrem temps per a felicitar al millor concessionari Lexus d'Espanya, que el tenim a la província de Castelló i a la ciutat de Castelló, com no podia ser d'altra manera. Però anem a començar en música, i amb música que ens arriba així a Vila-real en uns poquets dies, i també en novetat discogràfica, Raül Puchol.
Sona el violoncel i sona la guitarra. És estrany, no és usual avui dia que la gent jove enregistre peces, cançons, música en este tipus d'instruments, no? Pareix que ara tot tinga que ser altres tipus de música. Per tant, ens sorprèn i ens agrada el que succedirà el proper divendres a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner de Vila-real. Ni més ni menys que la presentació d'un disc conjunt del vilarrealenc Alfons Rochera i el... no sé si és de Calp, són Calpers,
Calpino.
Calpino, no? Pues, no, igual la marca esta de Calpers va néixer a Calp. Darío González, molt bon dia, moltíssimes felicitats, i conteu-mos quines inquietuds heu tingut per trobar-vos, com vos trobeu i com naix este treball.
Bé, en primer lloc, moltíssimes gràcies per deixar-nos venir aquí a exposar un poc esta feina. Bé, este treball naix d'una inquietud per fer coses estranyes que tenim Alfons i jo, per ficar-nos reptes, per intentar trobar allò inèdit o trobar coses que a nosaltres com a músics ens facin millorar. I ficar en diàleg certes músiques és algo que ens agrada moltíssim. Som apassionats de les músiques històriques, de fer músiques de diverses èpoques, ens interessen moltes coses, i esta és una manera de plasmar-ho.
Hi havia una manca de gravacions d'este tipus, i també vos va animar això?
Sí, la veritat que sí. Bueno, bon dia, moltes gràcies també per deixar-nos l'oportunitat d'estar ací, presentar el nostre projecte. I la veritat que sí, venim a presentar el nostre CD el divendres, i la veritat que és un projecte molt especial per a nosaltres. Està inspirat en la connexió que va tindre tres compositors molt importants i coneguts, sobretot així en Espanya també, que és Falla, i connexions que va tindre també amb Ravel i Debussy. I, bueno, doncs busquem trobar un altre punt de vista sobre peces molt conegudes, com és, per exemple, la que estem escoltant al principi, que és Noches en los Jardines d'Espanya, que és de Manuel de Falla, i és una obra orquestal per a piano, que l'hem arranjada per a 10 cordes, no? Són 6 de la guitarra i 4 del violoncel.
Ho decidiu un dia que vos trobeu en un concert o...?
Pues realment...
Contale-ho.
Estic fent memòria, perquè, bueno, és que això és una evidència de moltes vegades l'estructura kamikaze mental que tenim Alfons i jo moltes vegades a l'hora d'acometre estos reptes que deia abans. Pues estàvem fent un... era preparant un concert en el festival... Pot ser Daniel Ford?
Sí, en Benlloc.
En Benlloc, el festival de Benlloc, això és. I bé, i estàvem buscant repertori nou. La veritat és que ens faltava algo de repertori espanyol. Jo tenia algunes idees rondant d'altres projectes que no se podrien haver fet, i vaig dir, Alfons, i si intentem fer... una cosa que que seria interessantíssim, que és tractar de recrear música orquestal, però en esta perspectiva tan intimista, no? I no vam dubtar, i sobretot Alfons va tindre l'etall de deixar-m'ho fer, perquè és una locura, i se'ns va ocorrir fer esta obra titànica del repertori sinfònic espanyol, que a més mira molt cap a França. Este és un disc que presenta una curiositat, i són francesos mirant a Espanya i espanyols mirant a França, no? Mm-hmm. I entonces vam arreglar diria que en un mes o en menos, en setmanes mm-hmm. vam fer un primer, no és la versió definitiva que escoltem en el disc, perquè ha tingut un treball d'investigació, d'experimentació molt gran, però tot va ser molt ràpid, i a partir d'aixa transcripció d'esta peça va arrencar tot lo demés, i tota la selecció del reste de peces.
No són dos que de moment s'han trobat, duen, són joves, 30?
28 i 30.
28 i 30, 28 i 30.
29 la mitja, va.
Darío, que és docent i també té la seva carrera concertística, està en molts escenaris d'Espanya, i també va ser reconegut amb el primer premi a la quarta edició del concurs d'interpretació del Conservatori de Xàbia. I en el cas d'Alfons, que ha estat com a solista i músic de cambra en escenaris d'Europa, d'Amèrica, d'Àsia, lo de Mississippi... Mm-hmm. Muda molt, no? Lo de...
Sí.
O en Praga. I ara se junten, no sé si a Calp també ho presentareu, de moment se presenta a Vila-real, i ho heu anomenat Serenade.
Serenade. Mm-hmm. Pues mira, el nom de Serenade l'hem triat perquè ens evoca moltes coses que som l'ànima d'aquest projecte. Com per exemple la intimitat, la delicadesa i la bellesa d'un moment musical dedicat sobretot a l'expressió de sentiments. Coneixem que una serenata és, en castellà, és tradicionalment una peça que s'escolta de nit, i sovint com un gest d'estima, no? I volíem en aquesta paraula també evocar la convida a escoltar este disc amb calma i amb molta estima, la veritat. Per això crec que hem decidit, no?, este títol.
Mm-hmm. També hi ha una correspondència, i és, hi ha una peça que es diu La Serenade Interrompue, de Claude Debussy, que evoca també el rasgueig d'una guitarra, i com estàvem dient abans, no?, és fascinant el moment a vegades este fet el conte, i no sé si moltes vegades estan conegut, però resulta que Debussy, que era un enamorat d'Espanya, no va poder estar-hi mai, i gràcies a Manuel de Falla, una postal que va enviar, allò de que li de que provocar una eclosió, no sé, estètica a Debussy, que va desencadenar la creació d'una sèrie d'obres que hem plasmat en este disc, i una d'elles és La Serenata Interrompida, no? Entonces, d'ahí va tindre també un poc esta inspiració de ficar-la, ens pareix un bon nom.
Ja per últim, curiositats, Alfons, tu eres de Vila-real, tu tindries que ser el guitarrista per Tàrrega.
Deuria ser jo el guitarrista, sí, sí.
I no obstant, és Darío. Per què toques la guitarra, Darío?
Per què toques la guitarra, mare meua? És difícil. El per què, no el sé, jo... Recorde que en 3 anys li vaig demanar als Reis Mags la guitarra.
I ahí estàs.
I des de entonces, així ha sigut. És una cosa, no sé exactament el per què, però és algo que... En fi.
I el violoncel, al fons?
Jo, la veritat, que des que tinc ús de consciència ja tenia el cello penjat darrere. No me'n recorde.
Sí, sí. Que coses, eh? És difícil rastrejar.
Sí.
Bueno, se junten este divendres a les 10 de la nit. L'entrada és lliure, gratuïta, fins completar aforament, i està convidat tota la gent que vulga apropar-se i gaudir d'algo que no és habitual poder escoltar-lo.
Sí, la veritat que...
Ho escoltem a vegades, vas a una boda i n'hi ha allí senyors tocant la corda que ningú es fa ni cas i tot això, que també s'han preparat el seu repertori, però això passa així, però això és altra cosa, evidentment.
Sí, la veritat que anem a fer un concert que estarà dividit en 3 parts, no serà tot el disc solo serà la part central, i anem a fer una exposició sonora i visual de les diferents èpoques que han tingut els instruments. Han de tocar en instruments històrics, instruments clàssics, com és el que hem gravat el disc, i finalment en instruments electrònics, elèctrics, cello elèctric i guitarra elèctrica. I la veritat que serà un concert molt interessant.
Sí, molt dinàmic, molt dinàmic. Mm-hmm. És algo que sí que és veritat que no se veu tan a sovint, i en eixa recerca un poc per lo inèdit, o buscar contrastes, és un poc la raó de la configuració d'este directe.
Aleshores serà potent, eh? No serà per estar allí escoltant en calma i en tranquil·litat, sinó que aneu a donar-li...
N'hi haurà moments per a relaxar-se i n'hi haurà moments per a agitar-se, no?
Totalment.
Serenade el divendres, aquest divendres, Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner de Vila-real, 10 de la nit, entrada lliure, gratuïta, fins completar l'aforament i amb tota la il·lusió que ens han expressat Alfons Rochera i Darío González en el que ha sigut la composició, la tria, el desenvolupament, la gravació i la expressió del que ells han estat estudiant des dels 3, 4, 5 anys fins a la mitja de 29 que ens han contat. Enhorabona i gràcies per compartir-la amb els oients de Copé.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Raül, gràcies, Alfons, gràcies, Darío, protagonistes que ja hem escoltat aquest divendres a les 10, ahir a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, aquesta presentació del seu primer treball discogràfic conjunt, d'aquest Serenade, amb música de Manuel de Falla, de Ravel, de Claude Debussy, i que va suposar també el començament de molta activitat aquests dies ahir a l'Auditori Municipal de Vila-real. Pel que no oblidem, com ja ens va comentar la passada setmana Elisa Parra, des de Manos Unides Vila-real, que el dissabte també ells són protagonistes ahir a l'Auditori Músic Rafael Beltrán Moner en el seu concert solidari Melodies con Manos Unides a càrrec de l'agrupació musical Veus de Cambra. En aquest cas serà en entrada solidària, donatiu de 10 euros, i ahir no estarà la gent de com diem, de Veus de Cambra, com Boro Giner, també les germanes Gisela i Rosana Morales, Abel Nicolae, també en aquesta interpretació de clàssics, i que també en un concert que serà també molt solidari, en benefici de Manos Unides. 12:42, quasi ja. Fem un xicotet alt en el camí, en un momentet anem fins al port de Castelló per a veure tot aquest moviment i totes aquestes oportunitats, per exemple, econòmiques, que estan mostrant durant aquest any 2025.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Els dies 7, 8 i 9 de novembre torna la Fira Medieval de Mascarell. A més d'un centenar de firaires, on trobaràs recreacions històriques, exposicions d'antics oficis, cavallers a cavall, atraccions i activitats infantils, tavernes, exposició de falconeria, música amb joglars i trobadors, desfilades, gastronomia, artesania... Mascarell, única població totalment emmurellada de la Comunitat Valenciana, recrea l'edat mitjana amb la seua Fira Medieval, fira declarada com a festa d'interès turístic autonòmic. Ajuntament de Nules. Torneo solidario de golf a beneficio de Càritas Diocesana de Segorbe, Castellón. Domingo 9 de noviembre, Club de Golf Costa Azar, Grau de Castelló. Si no juegas a golf o ese día no puedes participar, también puedes colaborar efectuando una donación en el Bizum de Cáritas Diocesana 05921. Más información en las webs de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón y del Club de Golf Costa de Azar.
Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en COPE Más Castellón sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Ya conocemos que el puerto de Castellón es puerto de oportunidades y también se está demostrando como todo un puerto de crecimiento, porque 2025 está mostrando unos niveles maravillosos para el tráfico de mercancías. Supongo que así lo valorará el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Porque el puerto de Castellón,
pues sí,
justamente eso, ha cerrado los últimos meses con ese crecimiento destacado en tráfico de mercancías. ¿Cuál es la situación actual a día de hoy?
Bueno, sí, efectivamente, yo creo que 2025 está siendo un buen año, dentro de una tónica general regular baja, porque el sistema portuario español está cayendo alrededor del 2%. Nosotros estamos creciendo. De hecho, el mes de septiembre fue el mejor año de los últimos cuatro, es decir, fue el mejor mes de los últimos cuatro años. Y bueno, pues yo creo que este mes de octubre también estaremos en torno a un incremento de un 15% mínimo, seguramente. Por lo tanto, pues bien, la situación es bastante bastante positiva y con buena salud.
¿A qué se debe este crecimiento en un contexto en el que, como ya has comentado, la mayoría de los puertos españoles están bajando?
Bueno, pues fundamentalmente a diversificar un poco nuestros tráficos, a equilibrarlos, ¿no? Pues Tenemos ahora mismo casi un 50% el granel sólido y el granel líquido, y por lo tanto, pues bueno, yo creo que hemos buscado un punto de equilibrio, interactuando muy bien con nuestros operadores. Y bueno, yo creo que en este momento esa consolidación de las operaciones del puerto de Castellón nos está dando estos frutos. Somos bastante equilibrados todos los meses.
¿En qué segmento se está notando más este crecimiento, Rubén?
Bueno, como decía, crecemos en todos los segmentos, ¿vale? Granel líquido, granel sólido, contenedor y mercancía general, pero es quizá en este momento el contenedor, el nicho de mercado mayor, también era el nicho de mercado que más posibilidades teníamos de crecer, y así lo hemos encontrado. Pues estamos creciendo a un ritmo de casi el 25%, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, creo que es importante también que ese mercado se dinamice en el puerto de Castellón, porque debe ser esa puerta hacia el exterior de las mercancías aquí en Castellón.
Hablabas también de nuevas infraestructuras. En este caso, ¿qué papel están jugando en todo este impulso?
Bueno, las nuevas infraestructuras son claves también para esa atracción de inversiones y, por tanto, de nueva riqueza. En este momento, el desarrollo de la Dársena Sur está trayendo pues muchísimo interés de nuevos operadores. Para que os hagáis una idea, en este momento estamos en tramitación de aproximadamente 12 nuevas concesiones en el puerto de Castellón, y bueno, pues yo creo que eso demuestra que somos un puerto pues de gran interés en este momento.
Para terminar, Rubén, ¿cómo definirías el momento que vive actualmente el puerto de Castellón?
Bueno, pues yo creo que vive un momento de consolidación. Cuando llegamos nosotros, pues habían unas caídas de tráfico tremendos. Hemos logrado estabilizar de una forma óptima el puerto, y en este momento pues estamos en pleno crecimiento, ¿no? Tanto a nivel de infraestructuras como también a nivel de tráficos, que es importante para tener fondos para abarcar estas infraestructuras.
Pues ya vemos, el puerto de Castellón, puerto de oportunidades y también destacado puerto de crecimiento en este año 2025. Rubén Ibáñez, muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
En Saprope, Malauna, Mirdeu, en un momentet, anem a conèixer una firma d'una sessió de solars que pot ajudar a millorar el tema de la vivenda, en aquest cas vivenda social i vivenda pública, a la zona del Baix Maestrat, als municipis de Benicarló i també de Vinaròs, tot arrel d'un conveni que han impulsat els consistoris d'aquests dos municipis i la Generalitat Valenciana, que ja s'ha firmat aquest passat dilluns. Ara ens ho contarà l'alcaldessa de la capital del Baix Maestrat, Maria Dolors Mirall. Però abans es recorde que aquesta vesprada estem d'inauguració al Menador Espai Cultural d'una exposició d'una persona al que li hem tingut sempre molta estima, sí, a COPE, i que es va deixar fa dos anys. Parlem de Vences Rambla, i que va tindre una mostra antològica en el seu recorregut i per la seva evolució dins de la creació artística. Portarà com a títol Vences Rambla, el artista, i on es passarà de vore els plantejaments pseudoimpressionistes de seves obres figuratives, també elements matèrics o inclús de pintura expansiva, inclús el cromatisme estratificat de les seves abstraccions i també fotografies. Molt que es podrà visitar a partir de avui a les 7 de la vesprada, que és quan s'inaugurarà aquesta exposició ahí al Menador Espai Cultural, a la plaça del Sors dels Corders, a Huerto Sogueros, com també es coneix, i que estarà oberta fins a l'1 de febrer del proper any. Tot això de la mà de l'Ajuntament de Castelló i del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i comissariat per un vell amic de Vences Rambla, com és Miguel Ángel Mulet. Ja s'ha presentat este matí, però ja se podrà gaudir i conèixer molt més de l'obra que ens va deixar Vences Rambla a partir d'aquesta vesprada a les 7. Anem en més qüestions d'actualitat en un moment. Sweet.
en COPE.
Castellón y Vinaròs.
Estar informado.
Así estem, així continuem. Salutacions d'Alberto Marco en un dia on anem fins a Vinaròs, perquè allí el seu ajuntament, juntament de Benicarló, han firmat aquesta setmana un conveni molt important en l'entitat valenciana d'habitatge i sòl de cessió de 4 solars per a la construcció de 40 vivendes protegides a la zona del Baix Maestrat. Una demanda molt important, aquesta de vivenda, i que també es va pal·liar d'alguna manera en aquesta sessió. Volem analitzar-lo en la seva alcaldessa, la de Vinaròs, Maria Dolores Miralles. Què tal? Què es pots contar del que suposa aquesta sessió de solars per a aquesta construcció de vivenda pública?
Pues la veritat sí que estem molt contents, perquè justament tal qual com tu vas comentat, el dilluns vam firmar davant notari l'escriptura de la sessió de 2 parcel·les a l'entitat valenciana de vivenda i sòl i per a construir a Vinaròs al voltant d'unes d'aquestes vivendes de protecció pública. De veritat és una gran notícia perquè, tal qual com tu has comentat, aquí sabem que és un problema avui en dia tenir una vivenda assequible, moltíssima gent que potser no té mitjans per poder emancipar-se, doncs, bueno, això és una gran notícia el que ha fet Vinaròs de poder cedir aquests 2 solars, concretament 2 solars, un de 34 metres quadrats en el carrer Fray Bonel i un altre de 188 metres quadrats situat al carrer de les Cabarees, que són carrers que estan molt cèntrics del casco històric i per la qual cosa espero, nosaltres esperem que tingui una gran demanda i que aquesta licitació surti el més aviat possible.
Són 24 vivendes, o seran 24 vivendes a Benicarló, de 7 a Vinaròs, unes 40 aproximadament en total, que és una primer pas, no?, dins d'aquest projecte Plan Vive, de cara a fomentar aquesta entrada, que arriben en vivenda pública, que pressupose que també des del consistori esteu treballant de cara a que també hi hagi vivenda privada que puga ajudar, no?, a fer front a aquesta demanda.
Per supost que nosaltres també pues, hem intentat també, pues, en la mesura de lo possible, pues, intentar de que entitats que puguem participar en aquesta oferta de construcció d'aquestes vivendes. I una cosa que és molt important és que per a Vinaròs i per a tota la poble de Vinaròs és que pugui sortir aquest tipus de vivenda, tal qual com dic, a un preu assequible, és una proposta molt bona perquè avui en dia tenim un gran problema nosaltres, també les feis del voltant, i cada vegada, com he dit abans, és més complicat poder tindre una vivenda digna i sostenible i assequible. I no res, el motiu d'aquesta assignatura, tal qual com estem molt satisfets nosaltres per aquesta col·laboració amb la Generalitat, ja que podrà permetre a mig termini pues, poder disposar d'una venda protegida a preus raonables per la necessitat que existís al municipi, sobretot per a la gent que té menys recursos.
En aquest cas, sobre això, te volia preguntar també, Maria Dolores, que quins requeriments vos ha apuntat des de la Generalitat, des de l'entitat valenciana d'habitatge i sòl, que solen tindre aquest tipus de vivendes per a que puga accedir per això, per gent jove, gent que busca la seva primera vivenda?
Pues no res, a veure, se licitarà l'obra i una part d'aquesta obra, val, és una col·laboració público-privada i entonces una part d'aquesta vivenda pues, se destinarà pues, a vivenda de protecció pública. És a dir, aquesta forma de fer les coses és una forma novedosa aquí a la Comunitat Valenciana. En Castelló ja s'ha firmat la cessió de moltíssimes també d'un carrer en la qual donarà cabuda a moltíssimes vivendes i aquí pues, hem sigut acceptats, tal qual com tu has dit, Vinaròs i Benicarló, la qual cosa suposarà pues, un increment de voltant d'unes 40 vivendes que sortien a un preu pues, molt més raonable i molt més assequible. Per què se podrà fer això? Pues, perquè, clar, aquests solars han estat cedits pels ajuntaments, ¿vale? I aleshores, pronte, com t'he dit, traurà la licitació pública i entonces se podran construir aquestes vivendes. Jo, com a alcaldessa de Vinaròs, estem molt contents perquè és un primer pas de poder oferir una vivenda una venda en un preu més assequible, però de totes maneres és una cosa que hem de tenir clara, que hi ha que continuar treballant per oferir alternatives habitacionals dignes que siguin també sostenibles i assequibles per a tota la ciutadania, perquè a dia d'avui hi ha moltíssima gent que pateix un problema, molta gent jove de 30, 30 i pico d'anys, que són gent que no se poden emancipar perquè no poden accedir a una venda d'aquest tipus, per la qual cosa crec que és una gran iniciativa i per això Vinaròs s'ha sumat a aquesta.
I ja per acabar, la gran pregunta, Maria Dolores, que suposa que vosaltres també haureu fet a la gent de la Generalitat, quan podrà ser una realitat? Quan començaran aquests treballs de cara a fer aquesta vivenda pública?
No, bueno, això nosaltres no podem posar data. Nosaltres sí que hem complit en el que se mos va dir. Nosaltres vam firmar este passat dilluns, concretament, hem cedit les dues parcel·les i entonces se mos va comentar i se mos va dir per part del secretari de autonòmic de la vivenda de que en les pròximes setmanes l'entitat valenciana de vivenda trauria a licitació pública els solars que han estat cedits per la construcció d'aquestes. Jo crec que la paraula del secretari autonòmic i crec que això serà pues, el més aviat possible. Ells van comentar en un principi que seria antes de que finalitzés l'any, per la qual cosa és una cosa que prontem, si ho vol, a principis de l'any que ve, al primer trimestre, esperem que tot estigui licitat i que tot pugui començar i que se doni llum a aquestes vivendes de protecció pública.
Doncs esperem que així siga, per a poder beneficiar a tots els joves del Baix Maestrat, de Benicarló, de Vinaròs, que es puguen beneficiar, com diem, d'aquesta vivenda pública. Alcaldessa de Vinaròs, Maria Dolors Miralles, gràcies per atendre el micròfon de Cove, per presentar-nos aquest projecte en el que anem a arribar a la una de la vesprada. Seguirà ara sí, com sempre, tota la informació nacional i internacional al mediodia, Cope, amb Pilar García de la Granja.
Si tu casa es un reflejo de tu personalidad, ¿por qué la decoras con muebles que no son de tu estilo? Encuentra el tuyo en los días sin IVA de Muebles La Fábrica y ahórrate el 21% del IVA solo esta semana. En Castellón, calle En Medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
Treballem perquè puguis gaudir d'un Castelló millor, més verd, més accessible i amb menys fums. Continuem avançant en la zona de baixes emissions i amb la recepció de les obres dels carrers Sant Vicent, Asensi, Herrero, San Francisco i l'últim tram de Trinitat, acabem la primera fase de la ZBE. Recorda que el pàrquing de l'antic mercat del dilluns està tancat pels treballs d'adequació i creació de zones verdes i ombratges. Però no et preocupes, perquè, excepte els dilluns, pots estacionar gratis en la part ensostrada de l'aparcament del recinte de fires i mercats. Junts avancem cap al Castelló del futur. Ajuntament de Castelló.
El proper divendres 7 de novembre a les 7 de la vesprada al restaurant del casino arriba la gala Generant Valors de Fundació Caixa Rural Vila-real. Una trobada per compartir sinergies i reforçar llaços amb les entitats del teixit associatiu de Vila-real. Generant Valors, cultivem el demà.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Pensando en reformar tu hogar o tu negocio? ¿Te preocupan las obras, los plazos, los incrementos de presupuesto? Sonríe, Fustegma está a tu lado. En Fustegma diseñan, fabrican, solucionan. Fustegma.com y sonríe.
¿Conoce la ley de segunda oportunidad? Existe un marco legal que ampara a particulares y autónomos que atraviesan una situación económica adversa. En Juan Serrano Abogados estudiarán su caso, le asesorarán y ofrecerán protección jurídica en todo el proceso de cancelación de sus deudas. Concierte una cita y dé el primer paso para poder empezar de nuevo. Juan Serrano Abogados, en Villarreal, Castellón y Valencia. Más información en juanserranoabogados.es.
Con Renault Austral, volvamos a hablar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos de potencia o 146 kilovatios. Hasta un 80% del tiempo de conducción eléctrica en ciudad y hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
Cuando creías haberlo visto todo, llega Cyborg, la producción más atrevida del circo Raluy Legacy. Tras 2 años de ausencia, vuelve a Castellón Raluy Legacy, el circo más premiado de Europa. Verás números de riesgo, criaturas inesperadas, máquinas que rugen y mucho, mucho humor. Cyborg, un show innovador y atrevido que pone a prueba los límites humanos.
Del 31 de octubre al 16 de noviembre en la Plaza de la Mascleta.
Compra las entradas en circoraluy.com o en la taquilla del circo.